tu avientí. Allà baix a la terra dels teus pares tu havien dit que Europa...
Aquest diumenge la Guàrdia Civil va tenir 5 homes d'origen magribí per arribada irregular. Els migrants, tots en aparent bon estat de salut, van ser localitzats a Ram i cap a les 6 de la tarda... Des de principis d'any s'han detectat l'arribada d'una dotzena d'embarcacions de Formentera. En total són 141 les persones supervivents que han estat arrestades per arribada irregular des de l'1 de gener, a les que malauradament cal sumar-hi 3 persones mortes, procediments d'una de les barques interceptades el passat 9 de juny. L'any passat vam tenir rècord d'arribades i és un degoteig que no cessa. Serrat mos cantava aquesta cançó als anys 80 sobre l'arribada de migrants magrebís al Llevant espanyol. En fi, fa 40 anys que passa, segueix passant, i avui en volem parlar. Escoltem a Serrat una miqueta més.
A contracor, i tu només tenies ganes de córrer. Què hi fas reixir, perdut a la frontissa d'un nord poruc i un sud que es desespera? T'han estripat l'honor i la camisa, i un cop aquí no tornaràs enrere. Pell de color, de datilo de sutge que sempre està fent cua a la Ietana, no ets innocent. Sigui qui sigui el jutge, ets el pecat. El camell, la fulana, dècim trencat, l'opina d'orinari. Ets tot allò que el fariseu rebutja. Trinca la creu i puja el teu cavall.
Vinga, en volem parlar amb la Victòria Ballà. Ella és responsable de Salut, Socors i Emergències de Creu Roja Balears i treballa espatlla amb espatlla en l'acolliment, en l'arribada, en rebre doncs, aquests migrants que van arribar en pasteres, en barques, a totes les Balears, excepte a Menorca. Molt bon dia, senyora Ballà.
Bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos aquest matí, per la gent de Formentera i a Eivissa. Si haguéssim de fer un retrat robot ràpid del migrant que arriba a les nostres illes, què en podríem dir?
La immensa majoria fins ara han estat sempre persones joves, homes d'entre 17 i 35 anys d'origen magrebí especialment i pràcticament també la immensa majoria de procedència argelina. Aquest és el perfil estàndard de l'arribada que tenim aquí a les illes.
Mm-hmm. No n'havíem hagut de parlar pràcticament mai, era molt esporàdic l'arribada d'alguna barca amb migrants algerians aquí a les illes, però la cosa ha canviat els últims 4 o 5 anys, no?
Sí, efectivament. Varen tenir a mitjans de la dècada passada un primer amago que va semblar que podria ser que començés a haver-hi arribades, però després se va aturar, i va ser l'any 2017 quan comencen a arribar en certa freqüència, no? Però sí que és cert que és el 2019 i molt especialment el 2020, després del confinament, quan les arribades se disparen en els nivells que tenim ara. Són 2021-2022, presenten xifres molt, molt similars fins ara, fins en aquesta època de l'any, i és cert que encara queda una part de l'any on tradicionalment estan arribant la majoria, que són els mesos de setembre o octubre.
Tenim alguna explicació perquè això comença, diríem, a esclatar, hi ha aquesta eclosió d'arribades a les Balears a partir del 2019, de fa 3 anys i durant la pandèmia?
no tenim una explicació perquè no som en els llocs d'origen, no? I són, crec que són temes bastant complexos i fenòmens geopolítics que depenen sobretot del lloc d'origen més que del lloc de destí. Al cap i a la fi, jo m'imagino també que és una a major pressió de sortida, més punts d'arribada hi ha per no traslladar aquesta mateixa pressió en els llocs d'arribada, no? Per tant, nosaltres començam a ser una via d'arribada quan la sortida des d'Algèria se comença a incrementar. Els temps que la sortida era més habitual del Marroc era més la zona costanera d'Andalusia la que rebia. El llevant d'Espanya i posteriorment Balears és a partir d'aquests anys de 7, de 8 que comencen aquestes arribades ja amb major freqüència.
O sigui que Balears s'ha consolidat com una ruta de migració, diríem, irregular, en aquest cas, per mort de que Algèria també s'ha consolidat com a lloc de partida.
És un punt d'arribada actualment habitual, però com que són fenòmens també és cert que molt, molt fluctuants, no? Hi ha ubicacions, hi ha punts d'arribada que tradicionalment han tingut arribades massives i que després passen uns anys sense que pràcticament n'hi hagi cap, és a dir, és un fenomen bastant, bastant fluctuant. L'arribada se produeix contínuament a Espanya d'una banda o de l'altra, d'uns orígens o d'uns altres, no? Perquè al cap i a la fi estem geogràficament posicionats aquí on estem, no? però és fluctuant. I ara sí podem dir que aquests 3-4 darrers anys ha estat més habitual, els 3 darrers anys creixent, però clar, no, tampoc podem saber què passarà l'any que ve. Teníem aquesta cert temor que diguéssim a veure si la situació de la relació d'Argèlia amb Espanya afectarà ara l'arribada, i de moment no està semblant que sigui un factor d'incidència.
Arriben, diríem, indistintament a Mallorca, a Formentera, a Eivissa, Menorca enguany no han arribat, a Cabrera també. És una casualitat que arribin a una illa o una altra, o saben perfectament on van?
No m'atreves a confirmar si realment saben exactament on van. En el principi semblava més una casualitat, no? Semblava fins i tot a vegades que eren persones que havien sortit amb la idea d'arribar a la costa llevantina i arribaven aquí, no? En els darrers temps jo m'imagino que les eines que té qualsevol persona amb un telèfon mòbil més o manco han d'estar orientats cap on van, no? És cert que tant Formentera com Cabrera són els primers punts de trobades, és a dir, majoritàriament, tant les que són ateses a Eivissa com les que són ateses a Mallorca, tenen un primer punt de trobada a Cabrera o Formentera. En el cas de Formentera hi desembarquen normalment, en el cas de Cabrera solen ser interceptats a la mà. Però és més que res per una qüestió geogràfica, no? de trajectòria de les embarcacions abans de d'arribar a Eivissa i Mallorca.
Uh-huh. Com arriben quan ho fan a les nostres costes? Entenc que depèn de la travessa, alguns deuen estar més esgotats, altres menys. Arriben i tenen, pareix, com una lliçó apresa, saben perfectament com han d'actuar, estan desorientats?
Bé, en general, i afortunadament, tret de alguns casos que ja heu comentat ara en el programa que escoltava, arriben en bon estat de salut, el trajecte és relativament curt, no? És veritat que les embarcacions són petites i de no gran motorització, la qual impedeix que se puguin desplaçar fins aquí en 4 hores, que podrien, amb una lanxa molt ràpida, no? Però no és el cas. Però normalment arriben... Solen ser persones que se mostren molt reservades, val? No són especialment no explícites a l'hora d'explicar la seva trajectòria, el seu problema o què els hi ha passat, no? És cert que també depèn una miqueta del perfil. Les persones que arriben de més en fora, que són aquesta minoria que dèiem que no són de procedència argelina o que no són de sa zona magrebí, i duen una trajectòria més llarga de migració perquè parteixen de països de l'Àfrica subsahariana i pot ser duguin mesos, a vegades sí poden presentar qualque problema més de salut. I després depèn sempre de l'estat de la mà, no? A vegades hi ha petits accidents accidents dins les embarcacions, a vegades, malauradament, hi ha accidents més greus en els trajectes, però sí que és cert que això sí que s'observa fàcilment, que tret que hi hagi un error, m'imaginen la planificació, normalment se solen desplaçar en dies que els hi permeten fer la travessia en certa seguretat.
Parlaves de que el 80% són homes d'origen algerià i joves, però hi ha un 20% també de procedència de l'Àfrica subsahariana, no?
Sí, no, un 20% és inferior el percentatge.
D'acord.
Estàvem aproximadament entre un 10 i un 14 en funció de total de l'any, no? Però sí, majoritàriament deia, són homes joves de procedència argeliana i o marroquina a través d'Argèlia, perquè la sortida sempre, sí que és sempre a través d'Argèlia, però sí que és cert que en el moment en què se produeixen arribades més massives, hi sol haver una sèrie d'embarcacions on hi ha persones de procedència subsahariana i també altres perfils com dones i infants i persones, pues, a vegades amb qualque discapacitat, tant de procedència algeriana com de procedència subsahariana. És a dir, aquest canvi de perfil se dona sobretot en les arribades massives. Aquests dies que n'arriben 3, 4, 5 o fins i tot més, que hem arribat a tenir enguany, encara no hi ha hagut un dia de tan punta com l'any passat, que vam arribar a millor en 72 hores a tenir 300 persones, no? Però quan se produeixen arribades d'aquestes massives, sí que hi sol haver una petita introducció d'altres perfils i d'altres procedències.
Molt bé, sabem per què comencen a venir també ara d'aquestes zones?
La veritat és que no. Hauran vist, m'imagino, de les rutes migratòries una possible via de sortida a través d'Argèlia, d'on han trobat una forma d'entrar en el país per després sortir a través de la costa algeriana, i m'imagino, són minoria, i m'imagino que després allà, com que malauradament moltes d'aquestes coses estan controlades per màfies, no? Les sortides d'on està, no hi deu haver, per dir-ho de qualque manera en llenguatge planer, tantes places per sortir de la gent que ha entrat de fora que per la resta, i per això pues, són poques, a part que lògicament no tothom entra per la porta per aquella via. Hi ha moltes altres bandes de la costa africana per la que surten aquestes persones.
Ara mateix aquesta zona de just per sota doncs, Algèria, el que és a països fronterers com Mali, Burkina Faso, estan vivint una autèntica, diríem, no, guerra civil d'alguna manera, amb inestabilitat política i sobretot amb un repunt i amb un augment de la presència de grups jihadistes, que suposo doncs, que també deu fer doncs, que hi hagi gent que fuig d'això, no?
Sí, efectivament. Els motius de les fuites són variats, no? I depenen molt de la situació de cada país. En el moment que s'acceleren conflictes a un o a un altre, evidentment, les sortides, la migració, això és històricament sempre ha estat així, també incrementa. Molt d'aquests casos poden ser susceptibles de sol·licitar protecció internacional, no? Perquè si venen d'una zona en conflicte poden ser posteriorment persones que puguin sol·licitar protecció internacional i poden acabar també sent persones refugiades i no persones en situació irregular, però tot depèn també d'això, de la situació del país d'origen, de la facilitat major o menor que hi ha per entrar en els països que són porta de sortida, bé, tot és fluctuant i crec que és precís una anàlisi de persones expertes realment.
Hi ha gent que s'aventura a dir que aquestes barques que arriben d'Algèria no surten des d'Algèria, sinó que venen amb un, diríem, amb una barca més grossa que després els deixen anar enmig de la mà quan ja està més a prop de les costes espanyoles. Teniu constància d'això?
La veritat és que no. Jo crec que això és una rumorologia, però tant per lo que ells expliquen com fins i tot per vídeos que circulen per les seves xarxes i de més de les sortides d'allà, fa l'efecte que normalment surten amb aquestes mateixes embarcacions que arriben. El trajecte els hi pot durar fins a uns 3 dies, a vegades és inferior, i a vegades, si més de 3 dies no hi solen estar, si estan més de 3 dies, doncs normalment és per un error de càlcul o per una entrada de mal temps imprevista, però no fa aquest efecte, i no vull dir que excepcionalment no hi pugui haver un cas d'aquestes característiques, igual que arribar a qualque embarcació d'aquestes més ràpides, que els hi diuen taxis, no? Que són més freqüents a la zona de llevant d'Espanya, però la forma de migració tradicionals que surten amb aquestes mateixes embarcacions que nosaltres vam arribar aquí.
I des de la Creu Roja, quina és la vostra funció? Quina és la vostra tasca? És la de mobilitzar-vos quan sabeu que han d'arribar per estar ja al punt d'arribada, en aquest cas per atendre'ls? Us coordineu amb la Guàrdia Civil? Com va?
Bàsicament, des de Creu Roja, la nostra missió principal és prestar ajuda humanitària a aquestes persones quan arriben, no? Perquè són persones vulnerables, que estan en una situació d'extrema vulnerabilitat, perquè acaben de fugir del seu país, sigui pel motiu que sigui, i acaben de fer una travessia complicada, no? I estan en una situació bastant desprotegida. Llavors, el primer que fèiem és assegurar les seves condicions de salut. Sí, ens coordinem amb la Guàrdia Civil, normalment és la Guàrdia Civil qui activa els nostres recursos, a vegades rebem avisos de salut marítim o de SU2, però qui sol activar els nostres recursos és la Guàrdia Civil, o si ja els han interceptat en terra, a vegades és la Policia Nacional. I bé, el primer de tot és això, mirar les condicions de salut, personal sanitari, que mira que no hi hagi cap patologia greu o cap accident de trajecte que pugui posar en risc la seva salut o inclús la seva vida. Una vegada assegurat això, si no s'han de traslladar al centre sanitari o si no se presenta cap problema de salut important, llavors es passa amb una assistència ja més de cobertura de la resta de necessitats bàsiques. Primer repartim un kit d'aliments bàsics perquè mengin qualque cosa i s'hidratin amb aigua, no? I després una sèrie d'articles també d'abric i higiene, perquè roba perquè se puguin canviar, tant si venen banyats com si no duen altra muda, i un kit d'higiene. I també una flaçada per si, bueno, depenent de ses condicions, el mes d'agost tal vegada no fa falta, però la resta dels mesos normalment sí que l'agafen, no? I aquesta és un poc l'ajuda inicial. Paral·lelament a tot això, fem una labor de mediació, tant entre ells com entre ells i els altres agents que hi pugui haver a l'arribada, i també, en certa manera, intentem fer a través d'un qüestionari una petita entrevista, ràpida, òbviament, perquè les circumstàncies no són per dedicar-hi moltíssim de temps, però per detectar possibles vulnerabilitats, és a dir, persones que puguin haver estat víctimes de tracte, persones que puguin estar amenaçades, altres vulnerabilitats de salut, que tinguin malalties cròniques i necessitin una atenció mèdica, persones que tal vegada o siguin diabètiques o siguin hipertenses i necessitin immediatament una medicació, no? I també altres possibles casos de vulnerabilitat per discriminació, persones que hagin pogut fugir del seu país per una qüestió de discriminació. No obstant això, de totes maneres, això no té efectes legals, és a dir, ells després, si consideren que són sol·licitants de protecció internacional, ho comuniquen posteriorment a policia.
Vosaltres feu un seguiment, entenc, llavors, doncs, de l'arribada després de l'arribada d'aquests migrants, o ja és qüestió de serveis socials, no, i d'interior?
No, és una qüestió d'interior, és a dir, nosaltres en el moment que... nosaltres fins a la primera intervenció, la primera assistència, des del moment que són a terra, i a partir d'aquí ja passen a disposició policial, que els ressenya, i són ells ja qui se'n fan responsables de la seva situació. Ocasionalment, aquells perfils més vulnerables que realment és el Ministeri d'Inclusió i Migracions, a través dels seus sistemes que els hi comunica policia, decideix si hi ha perfils que són especialment vulnerables i, en comptes de passar de fer un ordre d'evolució, passen en el sistema d'acollida humanitària. En aquest cas, però és com si hi hagués un interval entre les dues fases, no? En aquest cas, com que Creu Roja també està dins d'aquest programa d'acollida humanitària, no aquí a Balears, però sí a la península, té pues, tota una sèrie de xarxes, una xarxa de centres per fer aquesta acollida humanitària, llavors en aquest cas sí que des de Balears ens encarregam de fer el trasllat, d'organitzar el trasllat d'aquestes persones cap al centre.
Ja per acabar, en aquest cas, diríem que la majoria d'aquests migrants queden a Espanya o se'n van cap a França o són deportats?
Bé, depèn també dels moments i de la situació. És a dir, la seva intenció majoritària, tant per lo que transmeten, tant per lo que veïm, no? I per lo que veïm també a la segona fase d'acollida humanitària, la seva intenció inicial és anar a altres països, majoritàriament. Aquesta és la seva intenció inicial. Som un punt de pas, i especialment Balears encara més. Vull dir, si hi ha migrants que queden a la península, aquí a Balears encara en queden manco, no? Però la majoria tenen una intenció de viatjar a països, pal del perfil que rebem aquí majoritari, no? Es magrebí, diríem, no? Cap a França, Bèlgica, Alemanya, normalment són els destins preferits d'aquestes persones, perquè tenen xarxa familiar, perquè tenen, bueno, també per països francòfons també els interessen especialment, però després, en funció de, clar, també la pandèmia ha afectat amb el tema de ses devolucions, en funció de si hi ha conveni o no devolució, pues, van a un CIE, i també depèn de si hi ha places en els CIEs, perquè els CIEs se saturen ràpidament i pues, normalment si no hi ha places en els CIEs queden en llibertat amb un ordre d'expulsió.
Això és el que teníem entès, no? que juguen una miqueta amb aquesta saturació dels CIEs per estar en llibertat i així doncs, poder fer el que volíem fer, que és fugir cap a Europa i seguir el seu periple cap a Europa, en aquest cas. I vosaltres, de Creu Roja, com esteu? Doneu l'abast?
Bé, això passa que com tot, no? En principi pues, vas dimensionant els equips en funció d'allò que has fet els darrers mesos, no? Però clar, sempre pot haver una circumstància que superi aquest dimensionament. Les circumstàncies són puntuals, jo crec que sí que tenim, aquest hivern hem treballat especialment un pla de contingència per, com que no podem tenir tampoc dimensionats equips permanents per una hipotètica arribada massiva que s'escapi del nostre abast, el que fem és un pla de contingència de suport intraterritorial, no? Interterritorial, com que hi ha tota una sèrie de punts a Espanya on hi ha persones preparades per fer aquesta primera intervenció, i com que normalment el fenomen és fluctuant i no hi sol haver la mateixa pressió simultània a tots els punts, doncs tenim un pla de contingència, tant des del punt de vista logístic, que hi ha centres logístics ubicats a una sèrie de punts a la península, com des del punt de vista humà, perquè se traslladin aquests recursos si un moment donat fos necessari i hi hagués una arribada sostinguda en els temps i massiva, és a dir, no simplement una puntual, que això pues, bueno, se tarden més hores, però al final se resol, sinó que tinguéssim una arribada més sostinguda d'una setmana seguida rebent persones de forma continuada. De moment aquest cas no s'ha donat i en cap moment hem hagut d'activar el pla de contingència.
Moltíssimes gràcies per aquesta visió, per aquesta explicació, per aquestes respostes des del coneixement, des de l'experiència. I és la Victòria Ballar, responsable de Salut, Socors i Emergències de la Creu Roja Balears. Avui hem volgut parlar doncs, aquests perfils i les arribades de migrants que no cessen en aquest moment, en els últims 4 anys aquí a les Balears. Gràcies i molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres per donar-me-ho.
Vinga, va, anem cap a Eivissa, com fem cada dimarts cap a aquesta hora, saludar na Laura Ferrer Arambarri, la nostra corresponsal, per dir-ho d'alguna manera, periodista del nou diari.es, que ens faci una miqueta un resum del que ha estat els darrers dies d'actualitat a l'illa vecina. Molt bon dia, Laura.
Molt bon dia.
Què tal, com va això?
Pues bien, ya sabéis que en agosto siempre hay mucha actividad, siempre hay más sucesos y pasan muchas cosas.
Sí.
Así que sí, para destacar algún tema, pues me he fijado un poco en qué es lo que más ha llamado la atención a los lectores y ha sido pues este vídeo de un turista de Casalola que ha publicado un vídeo desde dentro de lo que pasó el día del desalojo famoso. Y bueno, es un vídeo que ha sido viral. Este chico es sobrino de un multimillonario mexicano que es dueño de una cadena de televisión y bueno, él es un influencer.
Es sobrino de un multimillonario, diríem, mexicà. Sí, com es diu aquest senyor? Espera't, que té... Ah, buscaré el nom. Si no el vols dir tu, el diré jo, perquè és molt conegut, aquest magnat dels mitjans de comunicació
bueno, mexicà. Bueno, és Ricardo Salinas, el presidente de la cadena TV Azteca, y este chico se llama Guillermo Salinas, aunque se hace llamar Memo Salinas, que bueno, esto también ha dado lugar
Memo,
a otro tipo de
¿no?
carrillos. Sí,
Memo.
Supongo que a lo mejor en México no tiene la
misma... No tiene la connotación, ¿no?
Exacto, esta palabra que en España, porque bueno...
Buscando
en el
video, a Memo.
Obviamente tú cuando ves el vídeo entiendes que este chico puede haberse asustado, ¿no? Al ver llegar a tanta policía. Él es una de las personas que estaban alojadas en el complejo turístico ilegal de Casalola, había un grupo muy grande de mexicanos allí y supongo que no entendía nada y estaba así un poco contrariado, lo que pasa que el vídeo, bueno, no es que sea larguísimo, pero en un momento dado, que es el que a mí me parece más hilarante, los agentes le dicen que están allí porque la casa va a ser demolida y el chico le responde que empiecen por otro sitio a demolerla, ¿no? Dice, ves demoliendo por allá. Es como, bueno, esto es absolutamente demencial, ¿no? No atiende a razones para nada. Y bueno, pues es un poco lo que verlo desde la otra perspectiva, ¿no? Que si no lo habíamos visto, que es como lo vieron pues los turistas que estaban en este complejo, alojados, además se supone que iban a pasar allí 15 días, y la propietaria, la empresaria, Francisca Sánchez Ordóñez, conocida como Paquita Marsán, no les había avisado de que iba a haber este desalojo. Y esto además ha tenido otras ramificaciones, que las irregularidades de esta mujer no tienen fin jamás, porque como sabéis, además, unos días más tarde, esta mujer ha sido detenida por extorsión, porque digamos que realojó a estas personas en otro complejo de su propiedad, en la misma zona, que es el Carrer de Burrot de Escubels, pero ella misma, acompañada por unos matones, pues irrumpió en este lugar para echarles y entonces fue detenida también por ello. Bueno, es que...
Però aquesta persona, en cert...
És veritat, és que és increïble.
Déu meu, no hem vist les fotos, dels búlgars i... Bueno, per dir búlgars, perquè eren dos búlgars i un espanyol que l'acompanyaven, que clarament feien pinta de ser llicenciats en belles arts i en fi...
Sí. Sí, bueno, ya vemos las maneras en las que se comporta esta persona. Es francamente es alucinante, no tiene fin. Ya solo el hecho, cuando estábamos allí los periodistas, que ya os contamos, ¿no? Que salieran de allí 70 personas, había menores, gente que había venido desde México con vacaciones contratadas por 15 días, son miles y miles de euros que habían pagado por sus vacaciones. Y ella lo hizo sabiendas de que iba a haber una orden judicial el día 9 a las 9 de la mañana que iban a entrar. Y no tiene fin. O sea, lo de esta mujer no tiene fin. Es francamente es increíble, ¿no?
Cómo
opera esta persona. Sí. Así que sí, pues esto obviamente ha llamado la atención, ya te digo, este vídeo y luego, pues bueno, pues como sucede en verano, ¿no? Pues muchos sucesos, tenemos este robo bastante rocambolesco en las instalaciones de Camises, en la tienda de la UD Ibiza, donde cinco chicos italianos, turistas al parecer, pues irrumpieron, saltaron la valla, entraron y robaron material, creo que valoraron unos 1.000 euros, o sea, unas camisetas de equipación deportiva. Uno ya no sabe qué pensar, porque ya como hay tantos retos vilares y todo eso, ya no sabe uno si es que esto lo hacen por eso o qué ha pasado aquí, pero es un suceso llamativo porque son chavales de 24 a 26 años, turistas italianos, que uno no entiende muy bien qué necesidad o por qué han hecho esto, ¿no? Que es entrar en un estadio y robar camisetas d'una tienda de la UD.
Sí, hi ha gent que li agrada molt el futbol i les samarretes són molt cares i en fi, al cap i a la fi és un material esportiu de qualitat, de primera marca, i Eivissa doncs, té un nom, doncs, en fi, doncs, el que passa és que quina manera de complicar-se les vacances, no? O sigui,
si quería, no sé, tener una experiencia en Ibiza, quizás estaban buscando algo así, una experiencia, no sé, el riesgo máximo, algo estimulante, no les valía con ir a la playa e ir a la discoteca, pues han tenido, no sé, a lo mejor lo contarán como una batallita finalmente, no lo sé, pero bueno, es una cosa realmente extraña.
Tenim entès que van ser detinguts tornant de Formentera, no?
Volviendo del barco de Formentera.
Havien anat a passar el dia allà, no?, per dir, bueno, anem a oblidar sí, aquest ensurt i mira, mira.
Exacto, porque fue el robo fue de madrugada y luego les cogieron esa noche, creo que a las 9, volviendo de Formentera. No sé, un suceso realmente rocambolesco, es así.
No, però a mi em sorprèn d'aquesta notícia el fet de que la policia tingués aquesta informació de que arribaven de Formentera, o sigui, potser algú, o sigui, realment van fer bé la seva feina en aquest cas d'investigació, perquè algú els hauria de dir, escolta, també 5 tios que coincideix amb aquest perfil dels que esteu buscant, que agafaven una barca, italians, tal, i potser es van esperar i va sonar la flauta, no?
Sí, desde luego, esto es una investigación de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la comisaría que se llama la UDEF, siempre se refieren a ello, por cierto, la UD y la UDEF también, que es así.
Ah, mira.
Muy, muy conectadas también, sí, entre sí, pero sí, bueno, sí. Esto es otro tema.
Y semánticamente.
Y como bien dices, pues sí, yo, a ver, creo que por la descripción, o sea, los hechos según sucedieron es bastante probable que hubiera cámaras de seguridad que grabaron a estos chicos. También uno de ellos llegó a ser placado por una persona de seguridad, pero se zafó, consiguió escapar. Entonces, bueno, quizá entre una cosa y otra, pues tenían algún tipo de descripción o algo que, o puede que huyeran en un vehículo que las cámaras de seguridad registraron. Esos detalles a tanto no han llegado, pero es verdad que hace una detención muy rápida, con lo cual parece ser que podrían ir los tiros por ahí, que estuvieran como muy identificados porque estamos hablando de un estadio y al final hay cámaras en estos sitios, ¿no? Entonces puede ser que entre el guarda de seguridad, las cámaras, bueno, muy probable que fuera por ahí el tema.
Claro.
Y hablando de Formentera, pues también otro suceso que nos sorprendía el domingo, que es este energúmeno, ¿no? Que no se sabe muy bien por qué.
Ah,
pues,
sí.
Se rompió las...
Va a posar nervios, ¿no?
De Transmapi, perdón.
Es va a posar nervios.
Sí, algo pasó, algo desencadenó, por testigos que me comentaron lo que había pasado, pero el detonante la verdad es que no lo desconocían y bueno, agarró una silla del bar y se cargó los cristales de las taquillas de la estación de Formentera. La gente pues entró, bueno, obviamente en pánico, pero bueno, el hombre luego estaba fuera de la estación fumando su cigarrillo y no puso resistencia ni nada, cosas que, bueno, pasan en verano en Ibiza, ¿no? Que hay gente que, no sé, que está como demasiado nerviosa o bajo los efectos de alguna sustancia, no digo que sea este caso porque no lo sé, pero que hay arranques así violentos.
Però no, a veure, algun cop ens podem enfadar amb alguna naviera perquè, en fi, doncs ens han atès, no sé, tard, no s'ha esperat la barca, en fi, cosetes, no? Que, ai, que no tens actualitzat el certificat, però si l'he actualitzat a Formentera, per favor. Home, però en aquest cas, sabem si era un viatger? Sabem si volia creuar Formentera? Sabem si estava comprant un bitllet? O senzillament... en fi, es va posar nerviós potser pels preus del bar de l'estació marítima de Formentera, sí. Que són bars, que són preus molt populars, preus molt, molt econòmics.
Sí, a ver, un amigo mío que fue testigo, o sea, una persona directa, que me dijo que podía tener que ver con eso, pero me parece un poco, no sé, me parece un poco peregrino, un poco aventurado decir que pueda tener que ver con este tema.
Home, a mi algun cop allà he tingut ganes, també de rompre alguna cosa amb els preus que posen en aquell bar de l'estació marítima, també en hivern, que en fi, que per prendre un cafè, noi, Per és que estiguis a no sé, a Le Marais de París, eh? O sigui, realment.
Absolutamente, sí, a ver, no, nunca podemos justificar actitudes violentes, eso que quede
clarísimo. No, per
descomptat,
cap
fent
broma.
Pero, por supuesto, que entiendo lo que quieres decir, y en verano y en agosto muchos de nosotros tenemos, no sé si fantasías violentas o amagos de ello, pero es normal porque estamos muy estresados por toda la presión que hay de tráfico o de gente, lo que tú dices, los precios. A veces pues hay gente en determinados establecimientos que no te atiende correctamente y sí, eso genera realmente un estrés que a veces yo creo que cualquiera de nosotros puede confesar que ha tenido no sé, momentos de decir, bueno, no, me voy a controlar, ¿no? Porque estoy a punto aquí de explotar por otros sitios.
Gràcies, Laura Ferrer Arambarri, de noudiari.es. Tornem a xerrar dimarts vinent, si et ve de gust i tens temps.
Claro que sí, encantada.
Gràcies, una abraçada, bon dia.
Adéu.